Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. La proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
Una pel·lícula és, com la música, una progressió d'ànims i sentiments. El tema ve darrere l'emoció, el sentit després. Stanley Kubrick.
Hola a tothom, benvinguts al Fila Zero. Què tal, com esteu? Soc en Carlos Ribas i això és el programa cultural de Ràdio Palamós, al Fila Zero. Avui parlarem amb Xavier Aldavert, autor del llibre, coautor del llibre 5 S per a la mejora contínua, una metodologia idònia per començar el canvi cap a la cultura de la millora contínua, l'excel·lència i l'eficiència. Un mètode organitzatiu, empresarial, que creix des de la responsabilitat de les persones per aportar i aflorar el talent de cada una d'elles dins un col·lectiu. En parlarem d'aquí uns instants amb en Xavier Aldavert. I el reportatge serà trist i nostàlgic, perquè tanquen els cinemes de Palamós. Bé, de fet, el Keaton ja fa 3 anys que va tancar i d'aquí poc ja no existirà perquè l'estan enderrocant. Però és que aquest dijous vam conèixer també que el Calarinco, que també havia fet l'última sessió, s'han acabat les palomites. En fi, que farem un reportatge sobre com a tots ens ha afectat, no?, durant a les nostres vides, sobretot els que tenim ja una certa edat, la influència dels cinemes a Palamós. Aquest és el menú del Fila Zero d'avui. Comencem.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda. A Fila Zero obrim l'entrevista cultural. Coneixem una proposta a través de l'entrevista al seu protagonista.
Avui al Fila Zero parlarem de llibres, i és que aquesta setmana que ve la Biblioteca Municipal de Palamós, la Lluís Barceló i Bou, té una activitat bastant frenètica, amb diverses presentacions de llibres. I una serà divendres de la setmana que ve, a les 8 del vespre, de la presentació del llibre 5 S per a la mejora contínua. Un llibre escrit per Jaume Aldavert, Eduard Vidal, Jordi Lorente i Xavier Aldavert. Aquí tenim avui aquí de convidat als estudis de Ràdio Palamós. Les 5 S, una metodologia idònia per començar canvi cap a la cultura de la millora contínua i l'excel·lència. Què vol dir tot plegat? En Xavier Aldavert ens ho explicarà avui aquí al Fila Zero. Xavier, què tal? Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, benvinguts, Carles.
Benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me aquí a la ràdio.
Avancem una mica, una setmana abans de la presentació, doncs nosaltres ja avancem a veure perquè la gent sàpiga què és el que es pot trobar en la presentació d'aquest llibre de les 5 S per a la mejora contínua. I la primera pregunta és òbvia, què són aquestes 5 S?
Molt bé, doncs mira, 5 S són 5 fases, 5 etapes, i això són les 5, i la S perquè són 5 paraules en japonès.
Ah, sí?
Sí, o sigui que avui aprendrem una mica de japonès. Sí, us explico una mica el context, no?, mm-hmm, també de les 5 S, i per entendre que ve del Japó. Sí, i ve d'una... neix amb una empresa familiar que avui en dia és la número 1 en automoció, sobretot en beneficis, i aquesta empresa es diu Toyota.
Em sona d'alguna cosa, sí.
Et sona, eh? Doncs aquesta empresa neix d'una manera molt humil, és una empresa familiar, i és l'empresa on neix tot el que és la metodologia de millora contínua. I les 5 S neix a Toyota. Mm-hmm. Sí? Llavors, són 5 paraules en japonès, que vol dir 5 passos. Si vols,
et
comento.
Sí, explica'm-ho.
Sí, mira, i això m'agradaria molt explicar-t'ho amb un exemple, amb uns números. Mm-hmm. Sí? El que passa que els que ens escolten no ho poden veure.
Val.
Però imagina't aquí uns números, o sigui, que estan tots barrejats. No? Això m'agrada molt preguntar-ho a la gent. Primer et diré els 5 passos, vale? I les 5 paraules en japonès. I després farem una mica per entendre millor això, ho veurem amb una petita dinàmica. Mm-hmm. Sí? Mira, aquests 5 passos, la primera S és seiri, que vol dir seleccionar. I seleccionar vol dir que moltes vegades als llocs de treball o a la nostra vida hi ha coses que estan repetides, que són innecessàries, i el que fan és cridar l'atenció i no aporten valor. Sí? Llavors, és seleccionar, seleccionem tot allò que no hauria d'estar en aquell lloc.
Sí, com per descartar primer, no? O
sigui... Com per descartar, sí? Primer fem lloc, descartem. Després, tot allò que hem decidit que sí que es queda, el que hem de fer, la segona S, és seiton, sí? Uh-huh. I és ordenar, identificar i decidir, perquè això també es pot treballar individualment, evidentment, ho podem fer a casa, ho podem fer al nostre despatx, ho podem fer als espais comuns, sobretot, però té molta incidència quan són organitzacions, quan són espais compartits, que a vegades és un caos, quan un diu, jo ja sé on està això, no sé si aquí la ràdio passa, segur que no.
Bueno, hi ha molta gent que en el caos s'hi sent còmode, jo seria una d'aquestes persones, no? que m'atreus una mica, m'ordenes el meu caos i després sí que estic totalment perdut. No?
Exacte. Bueno,
quan... Cascuta la seva, el seu concepte d'ordre.
Exacte. No? O sigui, a nivell individual sempre ajuda, però sobretot és quan comparteixes aquest espai amb d'altres.
Clar, a nivell col·lectiu, evidentment, doncs, per exemple, amb l'organització d'una empresa, no? o d'una família, fins i tot.
Sí. Sí, i tant. A les famílies és molt important aplicar les 5 S's.
Vale, però... De moment tenim les dues primeres, que era sí. Selecció
seiri,
i ordenar.
Vol dir ordenar i identificar. Uh-huh. La tercera S és seiso, que vol dir netejar, sanejar. I aquí té molt sentit, en segons quins, bueno, fins a la vivenda, tenir-ho tot net, tot en condicions, no?, per poder estar millor. I a les empreses també, evidentment, no?, tenir un espai que sigui net i que ens hi trobem a gust. Aquestes serien les 3 S's operatives. Amb aquestes, si fossin molt bons, ja n'hi hauria prou. Però com que el ser humà... A vegades se'ns oblida, no? Ho hem deixat tot net, tot ben ordenat, ben... però al cap d'equips temps això torna una mica al caos. Llavors, la quarta i la cinquena S són funcionals. Perquè puguin funcionar aquestes 3 que són operatives, el que fem és estandarditzar. Per exemple, si tu tens un equip de treball, el que faries és preguntar en el teu equip, on podríem deixar les coses? Plantejar de quina manera podem organitzar millor aquest espai i compartir-ho. Llavors, a vegades a un li semblarà molt bé una cosa i a l'altre li semblarà bé una altra cosa.
Seria com posar unes normes o com establir...
Exacte, és fer unes normes, uns estàndards
comuns.
Que siguin comuns. I això, jo que sóc psicòleg, bueno, jo em presento, jo sóc psicòleg i fa molts anys que em dedico a la millora contínua amb empreses i sobretot és el valor que això aporta a les persones, perquè moltes vegades et trobes persones que estan cabrejades perquè la gent, bueno, tens que dedicar un temps a buscar coses que no trobes. Hi ha processos que no saps com fer-ho perquè no hi ha un estàndard i llavors tot això va molt bé de cara a les persones a nivell anímic, emocional, sí? Llavors veiem que una vegada hem creat un estàndard encara no és suficient, faltaria la cinquena S, que la quarta S és shiketsu en japonès i la cinquena S és shizuke, que vol dir seguir aquest estàndard. Vol dir que de tant en tant hem de fer alguna auditoria per revisar que tot això està en condicions. I això seria una mica a nivell conceptual el que serien aquests 5 passos que una vegada aplicats tot això et dona un millor ambient de treball perquè la gent sap on té que buscar les coses, on està tot, i són molt més eficients.
Sí, va dirigit sobretot a empreses, diguem, aquesta guia de millora contínua?
neix dins d'una empresa, el que seria Toyota, i actualment s'aplica a qualsevol empresa, sector d'empreses, organitzacions, administracions públiques. A nivell individual, moltes vegades moltes persones em diuen, mira, a casa ho estic aplicant amb els meus fills, amb la meva dona, i bueno, la veritat que ara estem molt millor, sobretot amb fills, no? Que són a vegades adolescents, o quan són petits, posar una mica d'aquestes normes.
I qui seria, doncs, seria, per exemple, doncs, persones com tu, com psicòlegs o coach, que són els que els hi fan una mica com de guia en aquest itinerari de les 5 S?
Mira, bàsicament, els que inicialment estan fent aquesta tasca són enginyers. És gent que ve de l'enginyeria, perquè el món de l'empresa és molt des de processos. I jo sóc una mica atípic, no? Vull dir, com a psicòleg, jo crec que hi ha pocs psicòlegs que estan aplicant això. Però a la vegada el que sí que puc dir és que si no hi ha persones implicades, tot això no és possible. I jo m'agradaria fer-te aquesta prova, encara que sigui a la ràdio.
La prova dels números, sí, és veritat, perdó.
I normalment ho faig amb ordenador, però aquí tinc una mica... Perquè tu ens expliquis també als que ens escolten.
Sí.
Per exemple, seria aquesta primera pàgina. Aquesta.
I
tu veus que hi ha 20 números?
Bueno, de
l'1 al 20. Uh-huh. I la pregunta és que aquí falta un número. Sí? Llavors, perquè el temps és or, tenim 5 segons.
L'he de trobar, 5 el número que falta de l'1 al 20. Eh?
De l'1 al 20.
El 3.
El 3, vale. Doncs ara anem a comprovar si el Carles ho ha endevinat. Llavors aplicarem la primera S, que és seleccionar, i és eliminar els números que falten. Uh-huh. Veus que aquí hi ha una segona pàgina,
sí,
i que hi ha números que estan repetits que ja no hi són. Sí?
Hi ha números repetits... Què vols dir? En aquesta mateixa pàgina hi ha números repetits?
No, a la primera hi ha números repetits.
Ah, sí?
Veus? I a la segona hi ha números que ja no hi
són. Ah, que no hi són, sí.
Perquè els hem tret, perquè estaven repetits. Uh-huh. Segurament també és difícil, no? Però seria una mica més fàcil trobar-ho aquí.
Però què hauria de trobar? Els que ja no hi són?
Només n'hi ha un que no hi és.
Ah.
Però ara anem a recuperar, perquè veurem que el número 3 sí que hi és.
Ah, sí?
Sí.
És el 7, per cert, o no?
No, tampoc. Anem a fer una recuperació i amb això molt explicarem.
Vinga.
Si passes pàgina, sí, veuràs que ara aplicarem el... Veus que hi ha números que abans estaven de qualsevol manera?
Sí, que estaven girats. Sí, perquè la gent ho entengui, o sigui, estava mirant un quadrat amb diversos números. Per exemple, doncs hi ha un número 20, però capgirat, diguem, a l'inrevés. Després hi ha, doncs, números amb una perspectiva diferent, no? Amb tamany, doncs, molt més gran. I en el segon quadrat, doncs, hi havia números que en el primer no existien, i és una mica el que estic intentant ara esbrinar. Estem en aquesta tercera fase. Què passa aquí?
Aquí veiem que els números ja estan en posició tots rectes.
Tots rectes, sí.
Sobretot perquè, per exemple, el 6, no? Segons com està...
És un 9, clar.
Clar, és un 6 o un 9. No?
Sí, aquí... O el 8 pot ser un infinit, si està...
Exacte. I llavors veiem que la segona S és ordenar. La tercera S, si t'hi fixes...
La netejar.
És netejar, perquè llavors està clar, no?
Val, recapitulem, perquè la gent ho entengui. Estàvem parlant de les 5 S per a la millora contínua. La primera ens havia dit que era seleccionar, i en el primer quadrant veiem la situació actual, que posa caos. Que evidentment és una mica caòtic, perquè, doncs, hi ha números dispersos en tot el quadrat, i alguns al revés, alguns amb un tamany més gran, alguns amb negreta, i en un fons amb ratlles. No? I, clar, l'hem de netejar, que seria, no, la primera part.
Exacte.
Que, o seria seleccionar, i després ordenar i netejar. En el quart quadrant ja no hi ha ni les línies de fons i es veu tot molt més clar.
Sí, llavors ara anem a l'estàndard, però no passis pàgina encara. Sí. Farem les dues, a la vegada. Perquè, doncs, si et preguntés quin és el color que millor es veu amb un fons blanc, quin creus que és?
El negre.
El negre. Això, normalment, el 100% de les persones, quan són 15 o 20 persones amb els grups que estem treballant, tothom coincideix. Vull dir que això és fàcil. Però si et pregunto, d'acord, estem creant un estàndard, el negre, ¿vale? Però quin tamany agafaríem?
Clar, així, a priori el del 20.
El vin.
El del vin, que és un tamany ja doncs, considerable. Aquí,
exacte. El Carles, tu ho vols veure clar. Però jo com a empresari o com a part de l'empresa que es diu, ostres, això és l'ideal, però nosaltres ara no podem això, que seria l'ideal. Llavors hauríem de buscar un tamany més petit, no? Per exemple, un tamany com ara el 18, sí. Una cosa, perquè no consumeix tants recursos i també ens serveix. Llavors, abans de passar, et demanaria que puguis tancar els ulls, perquè farem la quarta i la cinquena. I et tanques un moment els ulls, contaré un, dos, tres, i després quan obris veuràs la pàgina, el número que falti. Va. Vale? Anem a provar-ho? Pues va,
tanco els ulls,
tanques els ulls, un, dos, tres, passes la pàgina, i aquella pàgina d'allà, l'altra...
Aquesta o aquesta?
Aquesta, l'última, quin és el número que falta?
Amb el 9.
El 9. Quan has tardat, ara?
Quan he tardat, a què?
A descobrir...
Home, perquè estan ordenats.
Ah, clar, sí.
O sigui, perquè la gent ho entengui, he descobert que el número que falta és el 9 perquè de l'1 al 20 estan tots ordenats i hi ha un forat entre el 8 i el 10. I clar, com que jo ja tinc aquests estàndards en el meu cap, no? Que ja sé que després del 8 ve el 9 i, no? I abans del 10 ve el 9, és això.
Exacte.
No?
Pues això és, és un exemple, perquè això el que fem és treballar amb coses reals i que es veuen aquests beneficis. Però fixa't, des del primer moment que hem començat, que era una situació caòtica, primer que no l'hem endivinat, no? Ni el 3 ni el 5, no? No sé quin número,
sí,
o el 7.
Sí, no, havia dit el 3 i el 7. Sí.
El 7. No ho hem endivinat, vol dir que ha afectat a la qualitat del servei o de la productivitat, etc.
Ara vull buscar el 3, eh? No el trobo.
Ah, sí. està a baix.
I el, per tant, el que no hi és el 9, no? O sigui, el que no hi ha sigut en cap moment és el 9.
Exacte, és el 9,
Sí.
Sí, i llavors, vull dir, el que és important que una empresa o una organització, el més important és la qualitat, perquè si dones un servei o fas un producte, de cara al client, el més important és la qualitat. I després, una altra vegada, ja tens la qualitat definida, correcta, el que és molt important és el temps. Perquè si dius, bueno, això ho tindràs, però ho tindràs amb aquest temps...
L'eficiència, no?
L'eficiència.
I
tot això és l'objectiu de les 5 S. Aconseguir la màxima qualitat i la màxima eficiència.
Avui estem aprenent la metodologia de les 5 S amb Xavier Aldebert, amb el psicòleg Xavier Aldebert, que és un dels coautors del llibre 5 S per la mejora contínua, juntament amb Jaume Aldebert, Eduard Vidal i Jordi Lorente, un llibre que es presentarà divendres de la setmana que ve a les 8 a la Biblioteca de Palamós. Aquest és un dels llibres, però després també veig que hi ha diferents edicions, no? Com per exemple una guia pràctica, també per la millora contínua, o aquest mateix que tinc jo, que és també una guia formativa, on hi ha aquests exemples que hem fet així pràctics amb en Xavier. Hem explicat que van dirigits doncs, sobretot, i que l'origen és el món empresarial, i m'imagino que l'important és això, l'eficiència en un món que va molt, molt de pressa, i m'imagino que aplicar aquestes 5 S ara mateix és importantíssim, però alhora també m'imagino que també ha de ser difícil, no? Perquè la gent té poca paciència també.
Justament, la clau és que aquesta metodologia és una metodologia pel canvi, fetament. Si no hi ha canvi, aquesta metodologia no té cap sentit. I té més sentit quan més canvis hi ha. De fet, neix després d'un gran canvi, que és la Segona Guerra Mundial, i Japó perd la guerra. I a partir d'aquí es refà aquest país i arriba a ser la potència que és actualment. Sí, sobretot Toyota, que és una empresa familiar. Vol dir que els canvis són els que són, vull dir, això no depèn de nosaltres. El que depèn de nosaltres és com ens adaptem a aquests canvis. Si ens adaptem malament, si més o menys anem fent, o si a sobre superem les expectatives d'aquest canvi i aprofitem el que és aquest canvi per convertir-ho en oportunitats. Per això és tan important el convertir tot això en oportunitats de canvi.
Això també ho deien de la crisi, no? De la crisi econòmica, que molta gent també ho pot veure com una oportunitat de començar de zero, també, no?
Exacte. I això, mira, en el pròleg, justament, hi ha una empresa real que forma part d'una multinacional. Aquesta empresa eren unes 50 treballadors I aquesta empresa va néixer el 2007, una mica abans de la crisi. I el 2008 ja va començar la crisi, 2009, i de fet van anar a tancar-la els inversionistes, 15 persones de negre, van anar a tancar aquesta empresa, i aquesta empresa avui en dia està duplicant la producció.
I això com ha sigut possible? Gràcies a la millora contínua.
Sí, perquè ells van començar a treballar la millora contínua quan van veure que ja la producció els havia baixat molt i van veure que tenien que fer alguna cosa. Hi havia una persona que, curiosament, em coneixia d'una altra empresa, que havien aplicat això, va dir, bueno, això és un infern, necessitem que ens ajudis a posar una mica d'ordre en aquest caos. I així ho van fer. I ells mateixos van anar fent tots aquests passos. Dit així, sembla molt fàcil, eh?
No,
però
no, clar,
van
no.
ser dos anys molt, molt intensos, amb moltes dificultats, però després ara estan molt bé, és una empresa que existeix i que els hi va força bé i que han anat molt més enllà.
I ara, per exemple, amb una empresa X, qualsevol, quina seria la temporalitat per aplicar aquesta metodologia? Cada quant es fa o es fa una vegada i després s'ha d'anar revisant, com el que deies tu, no? Que l'última seria com fer una auditoria per veure sí. si s'ha anat aplicant. Quin seria doncs, el mètode? Es fa una vegada? Com es fa?
Mira, això es pot fer d'una manera molt senzilla, que és explicant en 4 o 5 sessions, sí, perquè ells entenguin una mica cada una de les fases i després que ells ho puguin aplicar. Sobretot és una metodologia pràctica. Pràctica. És explicar-ho i després practicar-ho. Anar a un lloc de treball, se li diu una zona far, on poder aplicar aquests conceptes i després veure els canvis. I és com l'efecte multiplicador, no? Ho fas amb una petita part de l'empresa i després hi ha d'altres que també et demanen que volen aplicar-ho perquè veuen els beneficis. Mm-hmm. Llavors, depèn, no? Pot ser anys, quan és una empresa gran, que hi ha 5 torns, per exemple, matí, tarda i nit i els caps de setmana, i volen, hi ha moltíssima gent, o pot ser en 4 sessions de 4 hores cada sessió, per dir-ho d'una manera.
La veritat és que estaríem molta estona parlant amb en Xavier Aldebert d'aquesta metodologia de les 5 S per la millora contínua, perquè realment ho trobem molt interessant i a més crec que ens aniria molt bé a tots, fins i tot també doncs, començant per aquesta organització petita com és aquesta emissora. Per això, no? També perquè gràcies a aquest tipus de metodologies pot aflorar el talent que cadascú de nosaltres tenim com a individus i ajudar-nos també a acoplar-nos més també com a societat i col·lectiu. Les 5 S, les 5 S per a la millora contínua, aquest llibre que es presentarà divendres que ve a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós, escrit per Jaume Aldebert, Eduard Vidal, Jordi Lorente i el nostre convidat d'avui, al Fil a Zero, en Xavier Aldebert, que ens ha introduït en aquest món i m'ha fet aquesta prova que m'ha deixat així una mica astorat i que d'aquí una estona tornaré a mirar. Ara nosaltres hem de continuar el programa i parlar de cinema, d'aquests cinemes de Palamós que malauradament han desaparegut o, si més no, de moment ja no hi ha. Xavier Aldebert, moltes gràcies per il·lustrar-nos en aquesta metodologia de la millora contínua i de les 5 S i que vagi molt bé la presentació la setmana que ve a Palamós. Ens seguirem parlant. T'emplaço per una pròxima vegada venir i seguir continuant, mira, per fer com una espècie d'auditoria, a veure si jo també,
molt bé.
Si jo també doncs, m'he aplicat la metodologia.
Moltíssimes gràcies a tu, Carlos, perquè bueno, ha estat molt agradable i jo t'agafo la paraula doncs, per tornar i poder avançar una mica amb
molt
això.
Bé. Moltes gràcies. Que vagi
gràcies
molt
a tu, molt amable.
Zero, la proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas. El reportatge del Fil a Zero, una mirada en profunditat a tot allò que té a veure amb la cultura a casa nostra. We'll be right back.
Vicky Vale.
Bruce Wayne.
And what do you do for a living?
Lieutenant, is there a 6-foot bat in Gotham City?
Tim Burton dirigeix la primera de les diverses versions modernes de Batman. Michael Keaton és l'encarregat de posar-se en la pell de l'home ratpenat. Jack Nicholson és l'histriònic Joker. I Kim Basinger, la partenar femenina. El dia de l'estrena al cinema Rinco, la cua és antològica. Jo tinc 12 anys. Ja havia anat al cinema abans. Evidentment. Segurament a veure Bambi i plorar com una magdalena quan tenia 3 o 4 anys. Després, E.T., que també despertava plorera. Què tenien les pel·lis dels anys 80 que buscaven els plors?
Oh, no!
Elliot.
Què?
Elliot. Elliot. Elliot.
Le enseño a hablar. Ahora ya sabe hablar.
Elliot.
Mira lo que se ha traído aquí el solito.
Elliot.
¿Para qué quiere todo esto?
Elliot.
E.T., ¿puedes decirlo? Puedes decir E.T. E.T.
E.T. E.T., E.T., E.T. Sé bueno.
Sé bueno, que eso también se lo he enseñado.
Deberías devolverle su dignidad. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida.
Teléfono.
¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono.
E.T., mi casa, teléfono.
E.T., mi casa, teléfono. Una de les frases mítiques que el cinema ha dut a les pantalles. La Rinco llavors era una sola sala, amb una pantalla enorme. Però a mi m'agradava més el Keaton. El Keaton tenia 2 pisos. I a les darreres files ens posàvem amb el grup de preadolescents a fer el burro. Més d'una vegada ens havien cridat l'atenció. I també era més fàcil trobar un raconet on amagar-se amb una noia i intimar. No que jo ho hagués fet mai. De fet, la ingenuïtat em dura força temps. I en aquests moments, el Keaton també va estrenar una pel·li que va provocar expectació. Indiana Jones i l'última cruzada.
Estamos a punto de poner fin a una gran búsqueda. El Santo Grial, Dr. Jones. Ratas. El escudo es la segunda señal. La hemos encontrado. Indiana Jones en la búsqueda de toda una vida. Pero para algunas aventuras no basta con un solo Jones.
¿Papá? Junior. No me llames así, por favor.
¡Seguidme! ¡Conozco el camino! ¡Ja!
Una carrera a través de 3 continentes.
Y en esta carrera no hay medalla de plata para el segundo.
¡Agárrate! ¡Vamos a aterrizar!
Hasta la patria del enemigo.
Nuestra situación no ha mejorado.
By me a best of shame. Please let me explain.
La cua, el dia de l'estrena d'Indiana Jones i l'última cruzada, arribava a correus. Era la tercera entrega de les aventures d'Indiana Jones protagonitzades per Harrison Ford i amb Sean Connery fent de pare de la criatura. Eren bons temps per al cinema i això ha canviat. Tot ha canviat. Internet ens ha posat a l'abast pel·lícules, sèries o discos i a casa. I sovint en aquest país de pillastres de forma gratuïta. I els cinemes se n'han ressentit. I a Palamós això pot ser el final d'una pel·lícula. El dient del Keaton i la Rinco. Diu una màxima del cel·luloide que les segones parts mai foren bones. I tot pinta que aquest final no tindrà l'afegitó de continuarà. Sí, nois, en aquests moments Palamós no té cinema. El Keaton va tancar fa 3 anys i ara mateix l'estan enderrocant per fer-hi un supermercat. I aquest passat dijous, la Rinco també va tancar les seves portes. Per tant, un programa cultural com el Fila Zero no podia passar això per desapercebut. I avui el reportatge el dediquem a això, als cinemes de Palamós, al final d'una era. A la nostàlgia que ens provoquen pel·lícules com aquestes que us he esmentat. A olor de crispetes, tot i que en el meu temps, quan jo era petit, no es podia menjar. Hi havia una cançó de Los Del Tonos molt bona que es deia A comer a casa. Home, allà. El cinema forma part de la societat, forma part de la revolució cultural del segle XX. Hi ha una pel·lícula maquíssima que es diu Cinema Paradiso, que parla de l'evolució de la societat italiana des de principis del segle XX i com un cinema marcava totalment un petit poble que en aquell, estava situat a Sicília, tot i que en el fons era un poble inexistent, imaginari. Avui parlarem de cinema, concretament dels cinemes de Palamós, de l'Arinco i el Quiton, que han decidit que és el moment de que s'acabi la pel·li. Poseu-vos còmodes perquè estareu veient la pel·lícula des de la Fila Zero. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over. El cinema Arinco es va inaugurar per la Festa Major de Palamós de l'any 1961. Era una sala moderna, amb capacitat per 1 miler d'espectadors, i va suposar una autèntica revolució en el panorama de les sales de cinema de l'època, al Baix Empordà i a Catalunya. Durant molt de temps va ser l'únic cinema de Palamós. Però l'any 1981 se li va afegir al cinema Quiton. El cinema Quiton es va inaugurar el dia de Sant Josep de l'any 1981 amb la projecció de les pel·lícules Castillo sobre el hielo i El abismo negro. Segons explica el llibre de Josep Casas i Busquets, Cinema Palamós 100 anys, es van triar aquests films perquè el públic pogués apreciar la qualitat de so i d'imatge que oferia la sala, una de les més modernes de l'època. I en aquesta sala vam poder veure pel·lícules com aquesta banda sonora tan bonica, tan nostàlgica, Regreso al futuro. Però com dèiem abans, els temps canvien. I seguint l'exemple del cinema Arinco, el Quiton també es va transformar en un espai multisales en el tombant del nou segle, reduint a 700 les 765 places que tenia la sala original. L'emblemàtic cinema va tancar les portes fa 3 anys i ara ha escenificat la seva última sessió, sota les pales de les excavadores.
Yo soy tu padre. Yo soy tu padre,
Les obres d'enderroc de l'antic cinema Quiton de Palamós ja estan molt avançades. L'equipament, tancat al públic des del 2014, es convertirà en un nou edifici on, a banda d'un aparcament soterrat, hi haurà un supermercat i pisos. La principal referència cinematogràfica al Baix Empordà, juntament amb l'Arinco, ja no existeix. La propietat del cinema va vendre la finca a un grup inversor que ja ha iniciat les obres que suposen la desaparició de l'antic cinema a través del seu enderroc. Lluís Puig, alcalde de Palamós.
Sí, aquest no serà ben bé una gran superfície en el qual doncs, tenen limitada la seva implantació aquí en el municipi, i nosaltres considerem doncs, que ja tenim doncs, prou oferta en el nostre municipi. Serà doncs, un supermercat de tamany més reduït, més semblant als que podem tenir a l'entorn del mercat a l'Avinguda Catalunya o a la plaça dels Arbres. No serà, diguéssim, una gran superfície, sinó una superfície mitjana. Per tant, contents doncs, que inversors privats segueixin considerant atractiu doncs, invertir en el nostre municipi, i si això doncs, ajuda doncs, a dinamitzar doncs, un àmbit, doncs, perfecte.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
Sí, sí, cachito, cachito, estan enderrocant el Keaton. Se'n va un mite, un emblema de Palamós. Però si no en teníem prou amb el Keaton, doncs ara dues tasses. I el Cine Marinco també tanca les portes, això sí, de manera indefinida. Dijous va projectar la que de moment és la seva última sessió cinematogràfica. La propietat ho ha notificat aquesta setmana a l'Ajuntament, al·legant manca de rendibilitat econòmica. I el consistori ha emplaçat l'empresa a parlar per intentar trobar alguna solució alternativa que impedeixi el tancament d'una sala emblemàtica i que porta 56 anys en actiu.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía.
Amb el tancament de l'Arinco Palamós queda, almenys de moment, sense cap cinema.
Tú me pusiste un telegrama que me...
L'alcalde Lluís Puig explica, però, que els motius que els han explicat els propietaris del cinema Arinco són econòmics i que ara cal trobar alternatives perquè la decisió de tancar l'Arinco no sigui definitiva.
Sí, bàsicament és que no, ara mateix no és viable aquest equipament i per tant doncs fan un plantejament de fer un stand-by i de, llavors jo crec que el que hem d'intentar doncs nosaltres com a Ajuntament, però també des d'altres entitats que ens hem posat en contacte i que estan interessats doncs, que aquest equipament segueixi en funcionament, com podrien ser FECUTUR o altres entitats del municipi, doncs buscar estratègies, buscar solucions per tal de fer viable aquest equipament i, per tant, que no porti el seu tancament.
Una de les cartes que l'Ajuntament té a la mà és bonificar la propietat del pagament de fins al 95% de l'IBI, de l'impost sobre béns immobles que grava la finca on hi ha el cinema Arinco. Lluís Puig, alcalde de Palamós.
Bàsicament l'Ajuntament estaria parlant doncs, d'intentar bonificar part dels impostos que paga aquest equipament. Concretament estaríem parlant de impostos que paguen a través de l'immoble, que és una de les qüestions que estan regulades dintre les exempcions fiscals, i una de les propostes doncs, que pot plantejar doncs, l'Ajuntament és una bonificació d'una part doncs, d'aquests impostos. Per altra part, doncs, FECUTUR també, quan ens hem posat en contacte, i ells han dit que indiscutiblement doncs, per ells és un equipament vital i que per tant doncs, disposats també doncs, a traçar estratègies conjuntes per dinamitzar doncs, un dels focus que té el nostre municipi.
En una galàxia llunyana, molt llunyana... No és en una galàxia llunyana, molt llunyana, és aquí Palamós. Com us diem, de moment el nostre municipi s'ha quedat sense cinemes i un és que un dels quatre socis de l'empresa titular de l'Arinco ha confirmat a aquesta emissora la decisió de tancar el Multisales per bé que no ho ha donat de forma definitiva. Això sí, s'ha mostrat obert a parlar amb l'Ajuntament. De fet, hi ha una reunió prevista per aquest mateix dilluns. El Keaton i l'Arinco, els dos cinemes de Palamós que han marcat a més d'una generació. Que ens porten records de moltes pel·lícules, de molts moments, d'alguna que altra tocada de cuixa, d'alguna que altra bronca de l'acomodador. Els temps canvien i el cinema també s'ha d'adaptar a aquesta situació. Ara mateix ens hem quedat ja sense Keaton. I des de dijous, de moment també sense Arinco. Qui sap si per sempre. Els cinemes de Palamós han posat el dient ja a la pantalla. I tot pinta que no hi haurà un to be continued. Però sempre, sempre ens quedarà París. O potser en aquest segle, al Netflix.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París.
Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. Els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies. Amb Carles Ribas.
Abans d'acabar, recordar-vos que la Biblioteca de Palamós homenatja avui l'artista català Carles Fonseré, amb un acte que comença a les 8 del vespre, gratuït, i que porta per títol Objectes trobats. Es basa en una lectura dramatitzada de fragments de les memòries de l'artista. La interpretació la fan l'actriu Cristina Cervià i l'actor Xavier Sais, amb l'acompanyament del pianista Quim Solà. Recordem que Carles Fonseré va ser un artista català polifacètic que va ser testimoni directe dels grans fets del segle XX. El text dramatitzat que s'interpretarà avui a la biblioteca repassa els dos primers volums de Memòries de la vida d'aquest pintor, cartellista, dibuixant, fotògraf i escriptor. Es tracta de memòries d'un cartellista català i d'un exiliat de tercera a París durant la Segona Guerra Mundial. Més coses. Dissabte, demà, a les 9 del vespre, concert jove amb els Festucs. Aquest grup de música format per 8 palafrugellencs que combinen el mestissatge amb rumba, ska i rock, que es van formar el 2014, quan eren ben menuts, i us ho puc assegurar jo que els conec des de que eren uns marrecs. I els vaig escoltar a Tamariu, de fet. Ara ja són un dels grups que ho peten fort en l'escena d'aquí de la zona gironina. Han trepitjat escenaris de gran part de la província, també a Barcelona, al Mercat de la Música Viva de Vic, i el 2016 van guanyar el concurs destacat de les comarques gironines. També han estat guanyadors del primer concurs de Nota de l'Escala i del Viladamat de Zafina. Doncs bé, els Festucs estaran demà a la Gorga a les 9 de vespre al concert jove, organitzat per Joventuts Musicals de Palamós. Doncs res més, amb aquest punt final d'agenda cultural, acomiadem el Fila Zero. Demà tots a la manifestació per demanar un país més digne i l'alliberament dels presos polítics. No tenim por i som gent de pau. Bon cap de setmana.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda.